Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
La Generalitat, a través de la seva portaveu Patrícia Plaja, denunciava ahir les afectacions al servei de Rodalies de Catalunya que cada dia els estem explicant des d'aquesta emissora i des d'aquest programa. I és que, poca broma amb tot plegat, segons un informe del Departament de Territori del Govern català, els usuaris de Rodalies han patit cada dia de l'any 2022, això sí, fins a 2 incidències greus, o el que és el mateix, 831 d'aquest tipus d'incidència en tot el 2022, superant cadascuna d'aquestes els 100 minuts de retards. A més, segons aquest informe, aquestes incidències van provocar retards en 22.500 trens, combois. Jo no en soc cap expert i no en sé on rau el problema més enllà d'una inversió promesa que mai s'acaba de materialitzar. I no sé fins a quin punt les línies són clarament deficients, si els trens també són insuficients i això no permet fluïdesa entre els usuaris, i encara no sé si la solució, com reclamava Plaja, passa per un traspàs de Rodalies que es demana fa anys i panys. El que està clar és que el servei no funciona. Si més no, no funciona com hauria de funcionar. I això afecta de ple a uns usuaris que van a treballar o a estudiar i que no disposen de més de 100 minuts de retards al dia. La importància de la banalització del nostre temps, en els temps que corren, ja té nassos que en el món de les presses de la immediatesa constant, qui intenti frenar la nostra vida sigui un servei públic que acabem pagant entre tots amb diners i hores. Moltes hores perdudes. Passen gairebé 2 minuts de les 8 del matí i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí parlarem precisament d'aquestes afectacions al servei de Rodalies i ho farem amb el portaveu d'Adif, Daniel Martínez. A més, a quarts de 10 també saludarem el director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià, amb qui parlarem de les garanties de productes i serveis, com funcionen i què podem reclamar. A les 10 del matí, com cada dimecres, s'hi sumen en aquest programa Quico Parcerissa, Gemma Mallorca, David Balaguer i avui també Pol Corredoira en una nova tertúlia esportiva. I a partir de les 11, a la caravana arriba un nou tema, qüestions quotidianes, amb un d'aquells verbs que ens treuen de polleguera, esperar. Cap a 1:15 descobrirem l'obra de José Sánchez Sinisterra, un dels dramaturgs més importants del teatre espanyol contemporani, amb el lector Por Hores. En parlarem de tot plegat amb Mar Ulldemolins. Ella és una de les actrius que la protagonitza a la Sala Beckett de Barcelona fins al proper 29 d'octubre. I a les 12 del migdia, la nostra vocal coach de capçalera, Clara Luna, ens tornarà a parlar de la importància de la veu, de com cuidar-la i, sobretot, de com fer-ne un bon ús. A 2:15 tornarem a obrir un dia més les portes de la consulta Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encetarem la recta final del programa amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez, amb qui farem de nou carretera i manta. Sabrem també fins a on ha anat avui la girocleta i acabarem programa amb Rafa Sanahuja i el seu Bona Vesprada.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Pedro Sánchez, que plana l'amnistia, però rebutja l'autodeterminació. El líder socialista ja és el candidat a ser el proper president del govern espanyol. A proposta del rei Felip VI, ara falta tancar la data de la celebració del debat d'investidura en els 2 mesos vinents.
D'aquesta manera, doncs, comença el compte enrere perquè intenti aconseguir els suports necessaris per ser investit abans del 27 de novembre. Des del govern de la Generalitat continuen reclamant les condicions per fer un referèndum, però el PSOE hi continua tancant la porta.
I Renfe assegura que 9 de cada 10 usuaris de Rodalies utilitzen el servei amb absoluta normalitat. L'operadora ha replicat així després que la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, assegurés que l'any passat es van registrar 22.500 incidències.
Renfe ha justificat que actualment s'estan executant obres en tot l'àmbit de la xarxa de Rodalies que provoquen modificacions puntuals de servei i argumenta que la capacitat de recuperació davant d'una incidència és més lenta ara de l'habitual. Tot plegat després d'un dimarts caòtic a la xarxa ferroviària on es van patir retards durant gairebé tot el dia.
En parlarem cap a les 9 del matí, precisament amb el portaveu de DIF, Daniel Martínez. Més coses a aquesta hora, però, perquè els Mossos d'Esquadra han comissat més de 40 tones de xix en els últims 5 anys.
I és que la policia catalana creu que la pressió policial que hi ha a l'estret de Gibraltar ha convertit Catalunya en la principal via de pas cap al mercat europeu d'aquesta droga.
I encara l'incendi de les discoteques de Múrcia s'investiga com a homicidi imprudent. Segons apunten diversos mitjans, els locals Teatre i Font de Milagros operaven sense llicència i amb un ordre de tancament.
Una de les discoteques va passar una inspecció sanitària de l'Ajuntament aquest passat mes de març. Els establiments han quedat tan malmesos que el consistori podria enderrocar-los. El cas està encara sota secret de sumari.
Al bloc dels esports, aquesta nit el Barça jugarà la segona jornada de la Champions contra el Porto a les 9. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana han viatjat amb l'objectiu de continuar líders de grup contra un Porto que també va guanyar el primer duel de la jornada. Xavi té les baixes de Pedri, De Jong i Rafinha i el Porto té la de Pepe.
I qui ha sumat la segona victòria seguida a la Lliga de Campions és el Madrid.
Els d'Ancelotti van remuntar un 1-0 en contra al camp del Nàpols i finalment amb un 2-0, amb un 2-3 continuen líders de grup. La Real Societat va guanyar 2-3 i el Sevilla va empatar a 2.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De la cançó més buscada durant les últimes setmanes a Catalunya a través de la famosa aplicació Shazam. Tot plegat en un dia, Joan, on també descobrirem quins són els nous plans que el capo de Meta, Mark Zuckerberg, té per tots els usuaris de Facebook i Instagram.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Sis minuts i mig que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures més altes. Aquesta nit hem tingut alguns núvols i això ha impedit que el terra s'hagi refredat gaire. Per tant, ara mateix tenim temperatures per damunt dels 20 graus, és a dir, hem tingut nit tropical a molts punts del litoral i també alguns del perlitoral. Per tant, això ja ens indica que avui les temperatures també seran altes, més o menys com les d'ahir, màximes entre els 25 i els 30 graus, quan les temperatures en aquesta època de l'any haurien d'estar situades més o menys a les màximes entre els 17 i els 22 aproximadament. Per tant, calor durant bona part de la jornada. Ara mateix ja 23 graus a Barcelona i a Tarragona, 20 graus a Lleida i 19 a Girona. Un dia que serà amb la presència de núvols. Tindrem algunes nuvolades i aquests núvols que s'aniran alternant amb grans clarianes de cara a la tarda que acabaran donant ruixats, especialment comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona, o la comarca d'Osona, també la Garrotxa, Pla de l'Estany, també la comarca del Berguedà. Seria aquesta zona del nord del país on aquesta tarda pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers. Demà una jornada també molt semblant a la d'avui, amb sol, amb la presència d'alguns núvols, algunes boires o boirines a primeres hores del matí, temperatures sense canvis importants i demà a la tarda, novament, possibilitat d'algun ruixat cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. L'accident a la B30 a Barberà del Vallès continua donant problemes als accessos en els dos sentits des de la C58, acumulant cues en sentit Barcelona al tram de la Via del Vallès i en sentit Sabadell són 6 quilòmetres en tot el tram des de la sortida de Barcelona fins a Ripollet, unes cues que també enllacen amb la Ronda Litoral en sentit nord del tram del Bon Pastor. Però a banda d'això, registra també un altre accident a l'A2 a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, que és un punt complicat que també talla part de la via i acumula més de 10 quilòmetres d'aturades des de Sant Andreu de la Barca. A la resta de vies hi ha els trams habituals de retencions i a les rondes, sobretot hi ha cues en sentit sud. Destaquem la Litoral, com sempre, des de Sant Adrià fins a la Barceloneta durant 7 quilòmetres. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Xavi, aquesta hora, notícia importantíssima
avui,
a Rodalies.
Avui sí que és notícia, perquè avui de moment no tenim constància de que hi hagi cap incidència.
Ara, va
avui,
bé tot,
avui
eh?
Avui sí que aquests 9 de cada 10 usuaris que diu Rodalies van agafen el tren a l'hora.
No, en principi, si hi ha dues incidències cada dia, espera't que el dia és llarg. També t'ho dic.
Sí, no. Ahir fins a les 11 de la nit encara hi havia retard. Veus? Per tant, imagina't. Encara podem esperar qualsevol cosa.
Veurem què va passant al llarg del dia. Rafa Sanauja, hola.
Hola, què tal?
Què, a qui li donem el bon dia avui?
Mira, bon dia a dues persones que no existeixen, però que ens han fet molt feliços. Mortadelo i Filemón. Mortadelo i Filemón. I és que l'Ajuntament de Barcelona ha tret a concurs aquesta setmana el contracte per al subministrament i la instal·lació de 16 unitats de semàfor per a vianants amb les figures de Mortadelo i Filemón. 16 tindrem, eh?
Mira,
a Barcelona el disseny el facilitarà el propi Ajuntament, que preveu que l'òptica verda hi hagi la figura de Mortadelo, que és com més positiva, no? I a la vermella el de Filemó, que és una mica més cascarràbies. Aquest semàfor en homenatge al difunt historietista Francisco Ibáñez, genial Francisco Ibáñez, creador d'aquesta deliciosa parella de personatges, estaran a diferents punts de Barcelona, com per exemple a la cruïlla de la Gran Via de les Glòries Catalanes amb el carrer de Bac de Roda, al barri de Provençals,
Gran
on
Via
va viure.
Gran Via de les Corts Catalanes.
Què he dit?
No? És Gran Via de les Corts Catalanes.
Ah, vale, vale, doncs, no, exacte. Bueno, és la plaça de les... No sé, però, vale, ho has dit bé. Ho has dit bé tu, segur.
És un carrer que
coneixes millor
Barcelona. Jo faria una cosa, jo canviaria el nom del carrer i ficaria Rue del Percebe.
Sí,
mira. 13 Rue del Percebe, exacte. Sí, sí. Doncs bon dia, Mortadelo i Filemón.
Està molt bé, això. Tu que ets més Mortadelo o més Filemón?
No, Mortadelo sempre, home.
Sí, eh?
És que, a més, es disfressava.
Sí, 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 sí.
Era entranyable.
Qui necessita de vitamines aquest matí, va?
Mira, vitamines tothom, però en forma de croissant.
Gran llibre i gran
pel·lícula. Pablo Carbonell.
I
no me'n recordo de l'altre, però Pablo Carbonell,
sí, home,
protagonista.
Sí, el director era Paco Mir.
Paco Mir? És de Paco Mir, la pel·lícula?
Sí, va dirigir la pel·lícula.
Doncs, parlant de croissants, és que la pastisseria Prat, Can Carriel, de Roda de Ter, ha guanyat, anem de, a guanyar premis, eh? a lo millor pa de pagès, ara millor croissant, artesà de mantega de tot l'estat d'aquest 2023. És el segon cop que Gil Prat rep aquest premi que otorga el Gremi de Pastissers de Barcelona, i he pensat que millor que començar el dia amb energia en forma de 1.000 quilos de mantega concentrats en un petit croissant d'un centímetre. Va? Això és energia. Tu et fots un croissant d'aquests de mantega? Bueno, en un mes no cal que mengis res més. Ahí estan totes les calories d'un mes.
Va, qui no li arrencarà el cotxe avui?
Ai, Florentino.
Yo soy tu padre.
Ay, Tito Florent, va tenir mala sort ahir perquè Villarejo, que dispara a discreció, va implicar...
Una semana
Villarejo,
una mica, eh?
Sí, el tenim tots una mica al cap. Va implicar al Madrid en la compra d'àrbitres, però va dir que no passa mai res perquè Florentino és intocable, cosa que no havien detectat.
No.
Les últimes confessions de l'excomissari esquitxen ara el Club Blanc abans que ho fes el Barça. Jo ho dubto molt, eh? Jo ho dubto, sincerament.
No.
Florentino té pinta de no haver fet mai res així mafiós, una mica tèrbol, una mica qüestionable, no té pinta.
Correcte.
És un tipus transparent i legal, i per això mateix el Madrid ha anunciat accions legals contra Villarejo. Ben fet, ben fet.
Ara.
Pues igual el cotxe avui doncs no li arrenca, perquè la
no
gent
cal,
està comentant.
Clar,
les energies negatives van cap al cotxe de Florentino.
Va, gràcies, Rafa. 12 minuts que passen a les 8. La informació del dia.
La caravana. L'informatiu.
I avui us comencem explicant que Pedro Sánchez ja és el candidat a ser el proper president del govern espanyol a proposta del rei Felip VI. Ara falta tancar la data de la celebració del debat d'investidura en els dos mesos vinents i comença el compte enrere perquè intenti aconseguir aquests suports necessaris per ser investit. Des del govern de la Generalitat continuen, però, reclamant les condicions per fer un referèndum, però el PSOE continua tancant-hi la porta. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez promet ser generós amb l'independentisme, però tanca la porta al referèndum.
No porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Lo que quieren los catalanes y catalanas es pasar página de esa situación y provocar un reencuentro entre los catalanes y catalanas, y entre las instituciones catalanas y el conjunto de la sociedad española.
I tanca la porta mentre el govern de la Generalitat no baixa el cap i diu que només l'investirà si reconeix el dret a l'autodeterminació de Catalunya. La portaveu Patrícia Plaja insta Sánchez a no perdre el temps i a posar fil i a l'agulla si vol el sí d'Esquerra.
És important, és imprescindible, de fet, abordar les tres carpetes que sempre ha apuntat el president aragonès. L'amnistia, les condicions per l'autodeterminació i el benestar de la ciutadania, on aquí sí surt el que ja parlàvem, Rodalies i també el dèficit fiscal.
Per ara no hi ha acord. Esquerra insisteix que no n'hi ha prou amb l'amnistia i que també cal fixar les condicions per celebrar un referèndum, el traspàs de Rodalies i acabar amb el dèficit fiscal.
Gràcies, Judit. Davant de la possible investidura, la plataforma impulsada per Carles Puigdemont, el Consell per la República, consultarà les seves bases per decidir si bloqueja o no la investidura de Sánchez, Xavi.
La pregunta que hauran de respondre els membres d'aquest Consell és si els independentistes han de posar traves per fer-lo president. La proposta ha assolit els avals necessaris, que necessiten un 1% dels registrats, i, conseqüentment, per tant, la consulta ja ha estat convocada. Es votarà del 17 al 23 d'octubre.
Mentrestant, el Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, ha aprovat una moció en contra d'una eventual amnistia que beneficiï els independentistes.
La proposta ha tirat endavant amb els 139 vots a favor dels senadors del Partit Popular, Vox i Unió del Poble Navarrés, i els 107 vots en contra de la resta de formacions. Segons ha defensat els populars, una llei de perdó als sobiranistes diuen que serviria per convertir la democràcia espanyola i els espanyols en hostatges de Carles Puigdemont. Des del PP també creuen que aquesta llei suposaria blanquejar el delicte de sedició i deslegitimar l'estat de dret.
I encara en política, la Societat Civil Catalana ha demanat als partits que no facin bandera de la manifestació que l'entitat unionista ha convocat contra l'amnistia per aquest diumenge 8 d'octubre. Societat Civil volen que la protesta sigui transversal i per això demanen als polítics que no deformin aquesta idea.
Ho ha reclamat la presidenta de l'entitat, Elda Mata, que ha insistit que fan una crida a la mobilització a tothom a títol individual. A més, atenció, explica que hi ha un sector de l'esquerra que dona suport a aquesta protesta.
Tenim constància de molta gent que també ho faria des de l'esquerra, però les circumstàncies polítiques doncs, fan que uns ho facin més obertament i altres no tan obertament. Però no ens molesta que vinguin.
La manifestació, recordem, contra aquesta possible llei d'amnistia s'ha convocat aquest diumenge a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia de Barcelona.
I més temes. El Parlament de Catalunya crea una comissió d'investigació sobre els policies nacionals que s'han infiltrat en moviments socials i polítics.
La comissió ha tirat endavant amb els suports d'Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP, que consideren que l'espionatge ha vulnerat drets fonamentals i que suposa també una persecució política, com a que la proposta de creació d'aquesta comissió compleix el requisit de que l'han presentat un mínim de 3 grups parlamentaris, no haurà de ser votada pel ple del Parlament. Ara, doncs, s'haurà de constituir la comissió d'investigació i escollir els membres de la mesa que la dirigiran.
I la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha expressat que afronta la propera reunió del Consell General de la Unió Europea prevista pel 24 d'octubre, on es debatrà l'oficialitat del català a la Unió Europea amb tota la cautela.
Que és cert que no hi ha oposicions frontals, no hi ha unes posicions de veto. També és cert que doncs, ens falta acabar de consolidar aquesta confiança en que l'aprovació del català pugui ser aprovat per la unanimitat dels membres del Consell de la Unió Europea.
La consellera Serret també ha afegit que el govern està treballant amb més força després de l'ajornament de la votació al passat mes de setembre. Després de reunir-se amb delegats del govern dels països de la Unió Europea, la consellera ha demanat a l'Estat la màxima ambició i exigència per aconseguir el vot favorable dels 27 socis europeus per aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea.
I un apuntament de política municipal perquè l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aposta per ampliar l'àrea metropolitana de Barcelona a tots els municipis del Vallès Oriental i Occidental, el Maresme i el Garraf, abans del 2030.
Collboni es posa per objectiu impulsar una metròpoli federal que aplegui 2 milions de ciutadans més del que aplega ara. L'alcalde ha defensat l'ampliació de l'AMB als Vallesos, Maresme i Garraf, però no ha fet menció d'altres grans ciutats, per exemple, del Baix Llobregat Nord, com ara Martorell, que a dia d'avui encara no en forma part.
Un dia a Barcelona.
Hem de crear la consciència entre tots els actors públics i privats que actuem en aquesta gran regió de 5,3 milions d'habitants de la regió metropolitana, que cal articular polítiques, competències i algun tipus d'ens que aixoplugui la capacitat de coordinar les polítiques i de ser un subjecte político-administratiu rellevant per les competències que contingui i també per la seva projecció internacional.
Collboni ha apostat per la cessió de competències dels ajuntaments cap a l'àrea metropolitana de Barcelona per tal que aquest pugui articular polítiques de més gran abast que ara pertanyen a escala local i ha posat, per exemple, com a exemple, les zones de baixes emissions.
No seré jo qui talli Collboni mai, eh? Deia que un dia Barcelona serà Catalunya.
Sí, sí, sí. Directament. Es menjarà... Serà com sí. L'expansió de l'imperi romà. Saps què vull dir?
Cubelles què és?
He de dir com a ciutadà del Garraf.
Ara.
Però... Et preocupa? Que arribi fins allà. Saps?
Zona metropolitana de Barcelona, et sembla bé, això?
Bàsicament, a l'estiu ja és la,
ja ho és,
la zona metropolitana
mica.
De Barcelona.
Val.
Si ha de servir per gestionar segones residències de la gent de Barcelona...
Mira, en fi.
Cap allà ja em sembla bé, però si no...
Va.
El Garraf, estem molt bé com estem.
Tot et sembla malament.
Sí, sí, sí. Sí. Després d'un nou caos a Rodalies amb incidències a la línia R3 i R2, Renfe es defensa i diu que 9 de cada 10 usuaris de Rodalies utilitzen el servei amb absoluta normalitat. L'operadora ha sortit al pas després que el govern ha presentat un informe que detalla que l'any passat es van registrar incidències amb 22.500 trens a la xarxa de Rodalies i regionals.
Des de Renfe han defensat que la resta de trens, els 278.000 restants, han ofert el servei amb normalitat i la remarquen que cada dia laborable opera 1.000 trens al dia, és a dir, uns 300.000 a l'any. En un comunicat, Renfe recorda que actualment s'estan executant importants obres en tot l'àmbit de Rodalies que provoquen modificacions puntuals de servei i que la capacitat de recuperació davant d'una incidència sigui més lenta de l'habitual. Segons l'informe presentat per Renfe, en el que portem d'any, és a dir, en el que portem d'any de gener a agost, segons càlculs del govern, només hi ha hagut 44 dies en aquests 8 mesos on el servei de Rodalies ha funcionat sense problemes. Mm. Va ser un espateix també molt Rodalies, és el Garraf, ara que deia.
Veus? Doncs
mira. Avui reivindiquem molt el Garraf, eh? Sí. Des d'aquí, molt bé.
Quan sigui àrea metropolitana no passarà
això. L'R2 Sud. Veus? Una de les que més gent transporta i més incidències té.
Ara.
Volem una d'opinió de Toscano.
I en tot aquest context de tensió entre govern i Renfe, una sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga la Generalitat a pagar 81 milions d'euros a l'operadora per l'ampliació del servei de Rodalies que s'ha fet a petició del govern català en els darrers anys després del traspàs del 2010.
El cas és que quan es va traspassar la titularitat del servei de Rodalies a la Generalitat, el govern català es va comprometre a assumir cada any el cost del servei que estava donant Renfe a Catalunya en aquell moment i l'augment de la despesa que es produís per aquest servei derivat, per exemple, d'un encariment del cànon ferroviari. També es va acordar que el servei que s'hi afegissin posteriorment, a partir de llavors, els hauria de pagar el govern català. De fet, la Generalitat els va abonar durant els primers 6 anys, però el 2016 ho va deixar de fer. Renfe ha anat reclamant aquest deute de 81 milions d'euros, que ara ha acabat als jutjats i que el TCJ obliga la Generalitat a abonar.
I ha tot plegat el Consell Comarcal del Ripollès. Enviarà per carta una queixa a la ministra de Transports i als responsables de DIF i Renfe arran del tall de l'R3.
Denuncien que no és un fet aïllat per les avaries recurrents del servei. A la carta afegeixen que la línia s'ha guanyat una mala fama pels seus retards crònics i les avaries, i per això exigeixen millores urgents. En el cas contrari, diuen que defensen el traspàs de la gestió, tal com es ve demanant des de fa temps.
Alhora, també, i amb tota contundència, demanem la cessió al govern de la Generalitat. Volem que el país gestioni els serveis de Rodalies per la ciutadania i estarem, i estem, al costat del govern per reivindicar-ne la titularitat.
Vinga, va, i a aquesta hora canviem de qüestió, perquè, atenció a aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra han comissat més de 40 tones de xix en els últims 5 anys. La policia catalana creu que la pressió policial a l'estret de Gibraltar ha convertit Catalunya en la principal via de pas cap al mercat europeu d'aquesta droga. Ens ho explica tot plegat Pau Masip, bon dia.
Bon dia. Des de principis d'any, els Mossos ja han detingut 912 persones relacionades amb el tràfic de xix. També han desarticulat 15 grups dedicats al narcotràfic, quan en tot l'any passat van desmantellar-ne només 10. A més, les investigacions han permès de comissar més d'11.600 quilos de xix, uns 43 quilos al dia. Però tot i aquest augment del tràfic, l'inspector Antoni Celleres, cap de l'àrea central de crim organitzat dels Mossos d'Esquadra, afirma que el tràfic de xix és diferent al de marihuana.
La marihuana es produeix aquí. I aquests llocs són fixes, no es mouen. I, a més, estan molt temps produint al mateix lloc. L'avís de que allà hi ha una substància que val molts diners és molt més freqüent que no en una altra que no es produeix aquí i per aquí només està transitant. Apareixen molts grups que fan narcoassalts. En els del haixís no n'hi ha tants. I amb armes de foc, més amb marihuana que no pas amb haixís. Ens preocupa molt més la violència associada al marihuana que la violència associada al haixís.
Com que el funcionament dels grups de narcotraficants és diferent, Celleres diu que de moment encara no s'ha detectat que el tràfic de xix hagi començat a corrompre el teixit legal, cosa que sí que passa amb el tràfic de marihuana.
I, de fet, la xix arriba a Catalunya per terra i per mar. La P7 és el principal camí de pas de la droga des del Marroc, on es produeix cap al mercat europeu. L'altra via són les narcollanxes, que descarreguen els farcells a les platges catalanes. Un sistema que ha augmentat els darrers mesos, Pau.
Sí, els Mossos d'Esquadra expliquen que no és un fenomen nou, però que després d'uns anys de baixada, ara tornes a veure's més. Els narcotraficants busquen punts de la costa que siguin discrets i de fàcil accés per arribar amb les llanxes i en pocs minuts descarregar la droga i portar-la a les guarderies, als magatzems on la tenen abans d'enviar-la cap a Europa. La policia catalana també ha detectat que els traficants han millorat els paquets perquè siguin més fàcils de descarregar. Ho explica l'inspector Josep Antoni López Garzón, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord.
Avui dia estem veient fardells més elaborats, fins i tot la ràfia sembla que és de més qualitat. Estan posant unes enganxines tipus logotip per crear com una marca. També s'incrementa el pes de cada fardell. Històricament els fardells pesaven 30 quilos, els que hem interceptat nosaltres pesen 36 quilos. Portaven una nansa per poder-los agafar i ara hem trobat alguns que, a més de la nansa típica, porta com unes cintes perquè t'ho puguis penjar com si fos una motxilla.
Un altre dels canvis que han detectat dels Mossos és que, per primera vegada, les narcollanxes es fabriquen a Catalunya. La policia ha trobat tallers on es modifiquen aquestes embarcacions a ciutats com Rubí, Salt o Castelló d'Empúries.
Gràcies, Pau. Més coses. La presidenta de la Comissió del Parlament sobre els abusos sexuals a l'Església, l'Esport i el Lleure, Susana Segovia, reclama més implicació de les escoles i les famílies en la prevenció dels abusos sexuals. En declaracions a Ràdio Estel, Segovia ha explicat que fallen clarament els temes d'educació sexoafectiva.
Hi ha una part molt important, que és l'educació des de l'àmbit de les escoles, també perquè els nens i nenes aprenguin i entenguin que això que els està passant no és normal, que no està bé, que han de tenir el dret a decidir sobre el seu propi cos i que ningú els hi pot fer una cosa que ells no volen que els hi facin. I això és una part molt important, molt centrat en els temes del consentiment, i això s'ha de poder treballar des de les escoles i també des de les famílies.
Susana Segovia s'ha mostrat també esperançada que abans no acabi l'any s'arribarà a un acord entre els partits per aprovar la proposició de llei que volen portar al Congrés perquè els delictes d'abús sexual no prescriguin mai.
I l'incendi a les tres discoteques de Múrcia, que va acabar amb la vida de 13 persones, s'investiga com a homicidi imprudent.
Els bombers i la policia científica continuen recollint proves per saber com es van originar les flames, mentre que el jutge està a l'espera de rebre les autòpsies que puguin aportar més detalls sobre com van morir les víctimes. De moment, però, el magistrat del cas ja ha encaminat la investigació cap a un delicte d'homicidi imprudent. Falta de concretar si es pot atribuir directament a algú alguna responsabilitat. Els bombers apunten que no serà fàcil trobar proves que aclareixin què va passar perquè l'edifici ha quedat completament calcinat. El que sí que ha sortit a la llum a les darreres hores són uns vídeos d'alguns dels clients que van sobreviure on es veu que durant l'actuació del DJ es van llançar bengales dins de la discoteca.
Déu-n'hi-do. I almenys 21 persones s'han mort en un accident d'autobús a Itàlia en un poble a tocar de Venècia.
El vehicle s'ha estavellat en un pas elevat i ha caigut d'alta baix d'un viaducte d'un pont a una distància d'uns 10 metres. Després de caure, l'autobús s'ha incendiat. Entre les víctimes de l'accident, que era de línia regular, hi havia menors i ciutadans de diverses nacionalitats que estaven allotjats a un càmping. De fet, anaven de Venècia cap a aquest càmping. Entre les víctimes identificades hi ha 5 ciutadans ucraïnesos, un alemany, diversos turistes francesos i el conductor del vehicle, que és italià.
I també us parlem dels Estats Units, on Kevin McCarthy, fins aquesta nit president de la Cambra de Representants del Partit Republicà, ha estat destituït del càrrec després d'una revolta dels seus propis companys de partit, que han votat tant contra seu.
Els electes de l'ala dura dels republicans, que són propers a l'expresident Donald Trump, han forçat una votació històrica que ha acabat amb el primer cessament del president de la Cambra del Representants. Mai abans havia passat això als Estats Units, que ara afronta una paràlisi legislativa sense precedents.
I també aquesta hora una bona notícia. El Parlament Europeu ha limitat els nivells d'exposició dels treballadors a l'amiant amb 614 vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions. Les noves normes posen com a límit que l'exposició màxima sigui 10 cops inferior a l'actual. Passa del 0,1 al 0,01 fibres d'amiant per centímetre cúbic.
La directiva aquesta europea també dona als Estats un màxim de 6 anys per utilitzar tecnologies més modernes i precises per detectar aquestes fibres d'amiant. Concretament, hauran d'utilitzar microscòpia electrònica. La norma també fixa que els treballadors hagin d'utilitzar equipaments de protecció individual i respiratori, un procediment de descontaminació i requisits de capacitació per als treballadors.
Jo d'aquesta notícia el que vull és conèixer a les dues persones que han votat en contra d'això. O sigui, que...
Estaria bé.
Què ha passat aquí? O sigui, no? No, que continuen fotent-se, saps què vull dir?
Ex-fabricants d'amiant.
No ho sé, però déu-n'hi-do. Aquí hi ha una història, eh?
En fi, 6 de cada 10 treballadors a Catalunya va a la feina, tot i patir algun tipus de trastorn mental, i ho fan perquè no s'atreveixen a agafar la baixa laboral per l'estigma i el rebuig social que hi ha encara dins la societat quan es parla precisament d'aquest tema.
La plataforma Obertament ha presentat les dades d'una enquesta que ha fet a Catalunya que alerta que el 74% dels qui pateixen aquests trastorns no han rebut ni tan sols suport dels seus superiors. Mònica Muñoz, psicòloga i tècnica del projecte laboral de l'organització Obertament, va explicar ahir en una entrevista a l'Estel Migdia què és el que creu que fan malament les empreses.
Es dona per sentat, no?, que hem de treballar a través de, per exemple, protocols o a través de una intervenció més directa d'un professional, no?, que són coses que s'han de fer 100%, però sí que és veritat que no s'està treballant tant amb l'estigma, no?, amb el trencar, amb la barrera de l'estigma que comentàvem, que és una de les coses més importants. Al final, si no podem parlar-ne obertament dins dels nostres equips, amb els nostres caps, amb els nostres companys, serà molt difícil accedir a ajuda.
Entre les recomanacions que fa la plataforma obertament que trasllada a les empreses és la introducció de polítiques de suport als treballadors i que se'ls comuniqui adequadament i de manera clara. També demanen que no es jutgi i es respectin les creences i actituds personals de cadascú.
I l'Institut Goodman lidera un assaig clínic per reduir les seqüeles de la cirurgia de tumors cerebrals modificant l'activitat del cervell abans de l'operació.
Es tracta del projecte Prehabilita, que aplica tècniques d'estimulació cerebral no invasiva i és el primer al món en avaluar aquests mètodes. L'objectiu d'aquestes tècniques és desplaçar les funcions de l'àrea que es pot veure afectada per la cirurgia a altres zones del cervell. En parlava Montserrat Bernabéu, que és codirectora del centre.
Ens permet posar el cervell de la persona que té un tumor cerebral en les millors condicions per poder actuar des del punt de vista quirúrgic i, en aquest cas, prevenir seqüeles derivades de l'acció quirúrgica de la resecció d'aquelles àrees crítiques que són les responsables tant del moviment com del llenguatge com de les funcions cognitives.
De moment ja han participat 14 pacients en aquest projecte, que està obert a tots els hospitals perquè se n'incorporin més.
I en plana econòmica us expliquem avui també que Catalunya és el territori de tot l'estat on més ha baixat l'atur aquest setembre passat. Concretament, el nombre d'aturats a Catalunya ha caigut en més de 3.400 persones i avui el nombre de persones sense feina supera per poc les 335.000.
I si ens fixem en què passa en termes interanuals, l'atur ha caigut gairebé 18.900 persones, un 5,3 menys aturats comparat amb el setembre de l'any passat. El descens d'aturats a Catalunya és el més pronunciat de l'Estat, que només cau en 6 comunitats autònomes i augmenten les 11 restants.
I Foment del Treball veu positiu la reducció de l'atur a Catalunya, però alerta, això sí, del descens de la contractació interanual.
La patronal catalana ha assenyalat que es tracta d'una davallada que confirma els efectes de la desacceleració de l'ocupació i que és preocupant perquè denota menys oportunitats de creació de negoci per part de les empreses i també per la problemàtica de la dificultat de trobar treballadors en determinats àmbits. Foment del Treball igualment alerta de la mortalitat creixent dels contractes indefinits i del desfasament entre atur registrat i l'efectiu com a conseqüència de la reforma laboral, motiu pel qual demana rebatir determinades normatives.
Mentrestant, els treballadors del telèfon d'emergència 112 que treballen al centre d'operacions de Reus mantenen la vaga indefinida després de no arribar a un acord amb la direcció de l'empresa que gestiona el servei.
Durant les negociacions, els representants sindicals han exigit un augment de personal, també l'increment de les jornades i substituir els contractes eventuals per fixos discontinus. Segons el sindicat CGT, les demandes han estat rebutjades per l'empresa.
I passem ara pels jutjats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'absolució per jurat popular de la noia de Vilanova i la Geltrú acusada d'haver induït un amic amb esquizofrènia a matar el pare, segons ha avançat la periodista Anna Ponsí.
El text inclou el vot particular d'una de les tres magistrades que considera que, com ho feia en la Fiscalia, l'acusació particular, que caldria repetir al judici. La vista amb jurat popular es va celebrar el setembre del 2022. Per unanimitat es va considerar provat que l'individu havia matat el pare enmig d'un brot psicòtic i també per unanimitat va decidir que no va quedar provat que la noia l'hagués induït a fer-ho.
Tres víctimes d'un professor de bateria de Quart, municipi del Gironès, acusat d'abusar sexualment de 5 alumnes entre el 2009 i el 2020, han declarat a l'Audiència de Girona durant la primera jornada del judici.
Els denunciants han definit un patró que el processat seguia per guanyar-se la seva confiança i acabar perpetrant els presumptes abusos. Segons han explicat, sentien admiració cap al músic, que ja des de l'inici de les classes particulars es mostrava amigable i proper. Una de les víctimes ha explicat el vincle de confiança que va arribar a crear amb el professor.
En el contexto del vínculo es importante entender que, pues sí, era un referente para mí, era un referente a nivel personal, era como una persona adulta a la que yo podía hablar de cosas que capaz pues con mis referentes adultos no podía hablar. Eso a mí me generaba una sensación de seguridad.
De mica en mica l'home augmentava el contacte físic amb massatges durant els quals els feia tocaments als genitals. També els tres nois han explicat que amb el temps això va anar a més. L'acusat s'enfronta a una pena de 48 anys de presó.
I a tot plegat, la paeria de Lleida es personarà pel cas d'abusos a l'aula de teatre si el jutjat admet a tràmit la nova denúncia presentada per la Fiscalia.
Ho ha dit l'alcalde Fèlix Larrosa, que ha explicat que estan a l'espera de rebre la notificació del jutjat per saber el nombre de diligències i el jutjat assignat per instruir el cas i que amb tota la informació l'Ajuntament decidirà presentar-s'hi. La Rosa ha indicat que aquesta és la voluntat i que es prendrà la decisió de caràcter institucional quan es confirmi que s'ha admès a tràmit aquesta denúncia presentada per la Fiscalia. L'alcalde ha dit que s'ha de tenir coherència i fer el possible perquè aquests fets no tornin a passar. I ha afegit que és lògic que la paeria es personi com a part.
I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a la ciutadania per trobar un home desaparegut a l'Eixample de Barcelona.
Segons els Mossos, l'home de 30 anys va desaparèixer diumenge. La persona desapareguda fa 1,80 m d'alçada, pesa uns 75 quilos i té els cabells curts i negres. A través de les xarxes socials, els Mossos han fet pública una fotografia per mirar de localitzar-lo.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat 660 conductors de patinets elèctrics entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre en el marc d'un dispositiu de control específic de vehicles de mobilitat personal.
L'objectiu de la campanya, segons confirma el cos de seguretat municipal, és incrementar la seguretat viària, garantir una circulació correcta i afavorir el bon ús de l'espai públic. La Guàrdia Urbana destaca, entre d'altres, que s'ha denunciat infraccions com ara distraccions durant la conducció, no respectar semàfors o la conducció negligent.
En plana cultural us expliquem que la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso impulsen una exposició conjunta i única sobre l'amistat i complicitat entre els dos artistes.
Coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso i del 40è de Joan Miró, el 20 d'octubre, del 20 d'octubre al 25 de febrer de l'any que ve, els dos espais exhibiran més de 250 obres amb peces que no s'han vist mai a Barcelona. Són peces que provenen de les principals col·leccions públiques i privades d'arreu del món, i entre les obres que s'han vist poc a Barcelona hi ha la Masia o Dona ocell estrella de Joan Miró i figures a la vora del mar, la dona que plora o les tres ballarines de Pablo Picasso.
Per cert, avui per última jornada del Congrés del New Economy Week, l'esdeveniment que uneix empreses de tot el món sota el denominador comú de la nova economia.
I Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha celebrat les xifres d'assistència i ha posat el focus en el talent. Són declaracions que feia ahir en aquest mateix programa.
Tenim una vertical que parla de talent en aquest viniu, perquè és un dels aspectes que són dels més importants, sobretot en la nova economia, i que els que presenten a vegades més dificultats, no?, per trobar aquest talent, per atraure'l, per formar-lo, o fins i tot per mantenir-lo aquí, no?
Com a novetat, en l'edició d'enguany d'aquest congrés s'ha fet una enquesta a un miler de participants i l'estudi ha conclòs que totes les startups que participen aquest any tenen interès a contractar una o dues persones en els propers mesos. Fins demà 5 d'octubre, l'edifici The Factory de la Zona Franca de Barcelona serà el punt de reunió d'aquest congrés que parla sobre la nova economia.
I un últim apunt abans dels esports. Els cuiners catalans Oriol Castro, Mateu Casanyes i Eduard Xatruc han guanyat ex aequo el Premi Nacional de Gastronomia al millor cap de cuina el 2023.
L'acte d'entrega de premis s'ha fet aquesta nit al Museu Reina Sofia de Madrid. Poc abans de la gala, Xatruc mostrava la seva alegria per haver sigut premiat.
La creativitat és el que nosaltres, no?, ha sigut la nostra punta de llança, el fet diferencial de la nostra proposta culinària, i és molt maco, doncs, que al cap de tants anys, no?, doncs, de picar pedra, per així dir-ho, i creure en un projecte, no?, que actualment, no?, són els Compartir i el restaurant Disfrutar, doncs rebre aquests guardons d'aquesta importància, doncs és molt maco.
Els tres premiats es coneixen des que van començar a treballar junts fa 25 anys. Primer restaurant al Bulli, al costat de Ferran Adrià, i després, com comentava Xatruc, en solitari, obrint els restaurants Compartir i Disfrutar.
Hi ha un planter de gastronomia a Catalunya que és brutal, que és brutal, de veritat.
Es troba a estar aquí, fa poc.
Sí, sí, sí.
Em mires com dient, sí, sí.
Sí, sí.
He de dir que després de 25 anys no sé si es pot considerar planter, però bé, en tot cas, es mereixen el premi.
Són bons, no?
Germán Roca, acabats de sortir a la Masia. En fi. Gràcies, Xavi. 37 minuts que passen de les 8. Plana esportiva.
La caravana.
Aquest dimecres el Barça disputa la segona jornada de la Champions contra el Porto a les 9 de la nit. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Si els blaugrana van arribar ahir a Portugal conscients que el Porto és l'equip més complicat de la fase de grups que tenen, venen de guanyar la primera jornada per 1-3 contra el Shakhtar i a la Lliga Portuguesa són tercers amb 5 victòries, un empat i una derrota. Els blaugrana, en canvi, van colpejar l'Anvers de Bèlgica per 5-0 a Montjuïc i a la Lliga són segons, a un punt del Madrid amb 6 victòries i 2 empats. Ahir hi va haver roda de premsa prèvia al partit d'avui, l'entrenador blaugrana, Xavi Hernández, que avui celebrarà 100 partits al capdavant del Barça, va demanar deixar enrere els fantasmes del passat. Recordem que la temporada anterior el Barça va quedar eliminada en la fase de grups.
Crec que en general s'ha de fer una reflexió de que ja hem d'abandonar tot això. És a dir, sembla que veiem fantasmes, no?, amb el tema de la Champions. Aquí també s'han guanyat moltes coses i hi ha futbolistes que han guanyat molts partits també a la Champions, no? Tenim a Gundogan, que és l'actual campió de la Champions, no? I Cancelo també. Per tant, doncs, també podem pensar en positiu i pensar que tot sortirà bé.
João Félix també hi era en aquesta roda de premsa. El portuguès, que va militar a les categories inferiors del Porto, va assegurar que el partit d'avui és molt especial per ell, pel que significa haver vestit la samarreta d'aquest equip de petit i perquè a la graderia hi haurà doncs, la seva família i també amics seus. Tot i així, insisteix en que l'afrontarà com un partit més i com un partit que han de guanyar. Els companys periodistes també li van preguntar per com es troba el Barça. João Félix ha dit que està content de jugar en un club com el Barça i que necessitava canviar d'aires.
La diferencia se puede ver en todo, en el equipo, en el club. Podemos ver todos la forma de jugar que juega Barcelona comparado con lo que juega Atleti. No quiere decir que está mal como juega Atleti, cada uno juega como quiera. Pero la verdad que me adapto mejor a cómo juega Barcelona.
Pel partit d'avui, Xavi no podrà comptar amb Pedri ni tampoc amb De Jong ni Rafinha. Tots tres estan lesionats i pel que fa al Porto, els portuguesos tenen la baixa de Pepe. Pel que fa a la resta de partits de la segona jornada que es disputen avui, destaquem els altres dos rivals del grup del Barça, l'Amberes i el Shakhtar, que s'enfronten entre ells a 6:45 de la tarda, i a la mateixa hora l'Atlético de Madrid rebrà el Feyenoord al Metropolitano. D'altra banda, avui a 9:00 també hi ha un Borussia Dortmund-Milan, Newcastle-PSG i un Leipzig-Manchester City.
I repassem ara els resultats dels partits de segona ronda de Champions que s'han disputat aquest dimarts.
La Real Societat va guanyar 0-2 a casa del Salzburg, el Sevilla va empatar a 2 als Països Baixos contra el PSV Eindhoven i el Madrid va acabar guanyant el Nàpols per 2-3 en un partit que anava perdent. Ja. Al minut 19 de partit, Østigard avançava els italians al marcador, l'avantatge va durar menys de 10 minuts perquè primer Vinícius i després Bellingham van posar l'1-2, Zielinski de penal va empatar el duel, però al 78 un xut de Fede Valverde va anar al travesser, rebotant el cos del porter Meret i va acabar donant els 3 punts al Madrid. Ara els blancs són líders del grup amb 6 punts de 6 possibles.
És que no cal veure els partits del Madrid. Ja saps el que passarà sempre.
Exacte. I quan?
Més o menys.
Sobretot no, i quan.
Però vull dir una cosa, jo vaig veure la segona part i per molts moments el Nàpols va sotmetre al Madrid. Passa que després tenen una pegada i un esperit que és increïble. Perquè el gol de Valverde que rebota aquí i allà. Això al Barça li surt fora. El Madrid l'entra. En fi, fins aquí.
Parlant de columnes d'opinió. Parlant del Madrid, també va. El comitè de competició ha sancionat amb 3 partits Nacho per la salvatge entrada sobre Porto que li va costar la targeta vermella directa a Montilivi.
Això suposa que Nacho es perdrà el clàssic del proper dia 28 d'octubre a Montjuïc, que jugarà a 4:45 de la tarda. De fet, Porto té un edema ossi al turmell dret i un trencament muscular al gluti esquerre i des del Girona no han fixat una data de retorn del jugador perquè tot dependrà de com evolucioni la seva lesió.
I obrim plana poliesportiva per l'handbol, el Barça s'emporta el duel català de la Lliga Sobal a casa del Granollers per 23-40.
El Barça, de fet, ja ho tenia tot encarrilat a la mitja part quan anava guanyant de 10, 9-19, i es va continuar amb la mateixa tònica a la represa del partit. Gran part del protagonisme d'ahir se'l va endur el porter blaurana, Emil Nielsen. De fet, el danès va frustrar fins a 23 vegades els locals. Aquest partit corresponia a la jornada 10 de la Lliga Sobal, un partit avançat perquè els blaurana del 7 al 12 de novembre juguen la Super Globe a l'Aràbia Saudita. Aquest és el 5è triomf dels blaurana, que continuen liderant la classificació amb 5 victòries i un empat a la pista de la Naitasuna, i el Granollers és quart amb 6 punts, amb només una derrota, que també va ser contra la Naitasuna a Pamplona. Aquesta temporada el Barça i el Granollers ja es van veure les cares a la final de la Supercopa de Catalunya. De fet, la victòria va ser blaurana per 47-29.
I en bàsquet, la penya comença avui el seu camí a Europa contra el Besiktas Turc a 9:15 del vespre.
Els badalonins són un dels favorits el títol, fet que els permetria poder jugar a l'Eurolliga la temporada que ve si es proclamen campions de l'Eurocup. Abans, però, hauran d'anar fent els deures. El primer repte serà superar un històric del bàsquet europeu, com és el Besiktas, que ve de perdre el primer partit de la Lliga Turca contra el Darussafaka per 64-61. I cal recordar que el format d'aquesta competició ha canviat i només passen eliminatòria els 6 primers classificats. De fet, la classificació de la Lliga regular és molt important perquè passen els primers 2 que es classificen fiquin en aquesta lliga regular. Els quarts es mantenen a partit únic a la pista de l'equip més ben classificat, mentre que el canvi significatiu el trobem a les semifinals i també a la final, que passen a ser el millor de 3 partits.
I en waterpolo, el Barceloneta i el Sabadell són els finalistes de la Copa Catalunya masculina.
L'Atlètic Barceloneta va superar 26-10 al Sant Andreu a les semifinals i el Sabadell al Barcelona per 15-8. La final i la lluita pel tercer lloc es jugarà el 25 d'octubre.
I finalment en tennis, avui l'ATP 500 de Pequín arriba a la seva final. Aquest migdia arrencarà la ronda final entre el rus Daniil Medvedev i l'italià Jannik Sinner.
I tots dos arriben amb la moral alta després de les dues semifinals d'ahir. Medvedev va treure's del damunt l'alemany Alexander Zverev en dos sets per 6-4 i 6-3 i Jannik Sinner va eliminar el número 2 del món Carlos Alcaraz en dos sets per 7-6 i 6-1. Jannik Sinner, de fet, té una oportunitat d'or per venjar-se de Medvedev perquè tots dos s'han vist les cares 6 vegades i sempre ha guanyat Medvedev. Per cert, que avui ha començat també el Masters 1000 de Xangai. El valencià Bernabé Zapata ha quedat eliminat en dos sets pel nord-americà Brandon Nakashima i d'aquí uns minuts el català Jaume Munar s'enfrontarà al tenista xinès Tergel en primera ronda.
Gairebé 9:45 del matí. Gràcies, Anna. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Dèiem, va, 9:45 del matí. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui la cara B de l'actualitat comença amb més ritme que mai.
Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquití, 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 tothom fa riquití.
Tot em mola molt, això, eh?
Us agrada o no?
És molt xulo.
Veig que la no vocalització ha arribat a la cançó catalana.
Riquiti.
I això ja fa anys, Rafa.
Ah, fa anys? Ah, mira, havia tingut sort fins ara.
Tu que ets
no
més de...
mai a Gerard Quintana.
Ets més de Manel.
Home, sí, sí, sí.
No?
Sí, sí, sí. Sí.
Mm-hmm. A mi m'agrada molt, aquesta cançó.
No és molt xula? Enganxa. Sí, sí, t'ho he dit.
Sí?
M'agradaria si l'entengués, a lo millor, no sé.
Riquiti. Ja està, no has d'entendre res més, perquè el que dius...
Ah, és Riquiti, ja està. Riquiti.
Mireu, en un dia com el d'avui heu de saber que el que acabem d'escoltar és Riquiti, com no podia ser d'una altra manera.
Es titula com es canta.
Riquiti.
Exacte. És una cançó del músic barceloní Mama Doucha.
Molt bé.
Anem millorant amb els noms.
Molt bé.
Que, atenció, s'ha convertit en la cançó més buscada de tot Catalunya a través de l'aplicació Shazam durant les últimes setmanes.
Això vol dir que la gent l'escolta però no sabia quina era, eh?
Exacte. Mira, ara en parlarem de tot plegat, però per si tenim algun oient que no sap què és, el Shazam, o com es diu?
Shazam.
Shazam, eh? Em costa de dir això. Bé,
Shazam.
Doncs li explico, Es tracta d'una aplicació que incorpora amb ella un servei que permet identificar música quan no saps exactament el nom d'aquell tema que està sonant. Mm-hmm. Per tant, aquí moltes persones del que han fet és escoltar aquesta cançó en una ràdio, per exemple, agafar el telèfon mòbil...
Ràdio Estel, per exemple.
Exacte.
Fixa't.
Alguna música.
I identificar quin nom té la cançó en qüestió.
Sí.
Dit això, i a la línia del que dèiem abans, Riquiti s'ha convertit en la cançó més buscada en aquesta aplicació a Catalunya durant les últimes setmanes. El single en qüestió fa diverses setmanes, diuen que són a les principals emissores de ràdio musicals del país i també a les plataformes. I, com dèiem fa un moment, sembla ser que per això ha despertat aquest interès, podríem dir, no?, als usuaris de l'aplicació que identifica cançons. Vosaltres l'haguéssiu buscat?
És possible.
Jo hagués sortit corrent, segurament.
Bé, també...
Jo darrere el rap. Ah.
Esto es de la mà, eh?
A mi m'agrada,
Sí, sí, és xulat.
Bé, si ens centrem en el single en qüestió, que segur que us interessa, que sapigueu que és un single que fusiona música electrònica, cançó d'autor i pop urbà, i que és una creació del propi Doucha, d'aquest artista barceloní, també amb el jove productor de l'escena urbana catalana, Scotty DK. El coneixeu, aquest? És més conegut.
Scotty DK?
Sí, Scotty DK. No,
Scotty. Scotty no era el gos aquell del... no? Del paper...
El Golden.
El Golden.
Ai, per favor.
No, jo, les meves relacions mentals.
No, no, està bé, està bé, està bé.
No, Scotty.
Scotty DK us he de dir que és més conegudet, a l'escena catalana, però no passa res. Mira, avui ja l'identifiqueu. Per acabar, però no menys important, que sapigueu que el protagonista de la cançó i també de la notícia, en Mama Doucha, és que m'encanta dir el nom, Mama Doucha, presentarà en directe aquest single que forma part de l'EP Segur que no m'equivoco el proper 15 de desembre a la sala Razzmatazz. Per tant, si us ha agradat, 15 de desembre teniu una cita a Razzmatazz. No us veig gaire.
Jo la tinc al febrer, a Razzmatazz.
Ai, què tens?
Què vas a veure?
Pau Bellver.
Ah, molt bé. Mira.
És un altre rotllo.
De
és un altre rotllo.
És un altre rotllo.
Vocalitza o no vocalitza?
Sí, home, sí, tant.
Val, perfecte.
Sí, sí.
A favor.
Plora, mentre canta.
Però si li entén tot, té mèrit.
No sé, pensava que us agradaria una mica més la cançó.
No, sí, no, a mi m'agrada molt.
Mira, Pol Corredoira, que home, que li agrada.
Però jo vull puntualitzar que, tot i que no m'agrada, m'agrada escoltar-la.
Sí? Pere. A veure, la podem escoltar una miqueta més, a veure si diu alguna cosa més que Riquiti.
És a dir, és...
Ara.
Espera't, Fem allò del 3, 2, 1, dentro música.
Mare meva, s'acosta el moment de fer Riquiti. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el Riquiti. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquiti, 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 tothom fa riquiti. A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot queda aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquiti. Fins que la mort ens separa tots riquiti. Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquiti.
Jo t'he de dir,
Núria,
que és d'aquelles músiques que conforme vas escoltant més t'agrada.
Clar, però jo us l'havia de posar des de l'inici.
Saps a qui li passa això?
Aquí.
Bueno, aquí, a mi em passa amb ella, amb Rosalía.
Ah, també.
Escoltes una cançó de Rosalía, la nova que hagi tret, i dius, ui, quina cosa més estranya ha fet. I conforme la vas escoltant més, allò et va entrant.
Jo crec que és perquè la gent és tan pesada que al final ja dius, bueno...
Mira, mentre perquè sí.
L'accepto.
Pot ser.
Això és supervivència, t'has d'adaptar, perquè està tot arreu, saps què vull dir?
Clar.
Si no t'agrada...
Però ja veureu, més d'un de vosaltres, durant el dia, cantareu Riquiti.
A mi m'ha agradat,
No, jo sí.
Jo he ballat i molt a favor de que surtin los pitufos maquinetos en un moment de...
Referències. Està bé.
Home, los pitufos maquinetos, això és mític, no?
Pobre Mama Douxa, la veritat.
Ah, no, tot el respecte i admiració cap a Mama Douxa.
Podem fer una entrevista, eh?
El coneixia.
Mira, per què no?
Feia 5 minuts que el conec.
Més cosetes, va.
Va, sí, canviem de tema, perquè ara toca parlar d'Instagram i Facebook i ho fem amb aquesta cançó. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Plorar en pel·lícula i mandeta.
Sí, era la intenció, eh?
Sí?
Sí.
Val.
Us he posat aquesta música tan trista perquè és per estar tristos, tots plegats, eh?
Avui. A veure.
Molta atenció, perquè ara Meta, l'empresa d'Instagram i Facebook, entre d'altres, està estudiant posar en marxa un pla de subscripcions sense anuncis per 13 € amb 30 cèntims al mes pels usuaris.
30 cèntims és el que em molesta.
O sigui, clar, a mi també. O 13 o 14. A mi aquests 30 me'ls treus. Fa anar molt malament. Com us deia, 13 € amb 30 cèntims al mes pels usuaris de la Unió Europea, una quantitat alerta que s'elevaria a 16 € amb 20 cèntims, i tornem a ser, per accedir a una versió d'escriptori. Parlant clar, que si no pagues aquests diners, a partir d'ara tindràs anuncis en aquestes dues xarxes socials.
És a dir, però...
Més. Ara us ho explicaré.
Facebook i Instagram.
Sí. En aquest cas, segons ha avançat el diari de Wall Street Journal, els usuaris d'aquestes plataformes podran escollir si paguen la quota mensual. És a dir, tens opcions, eh? Uh-huh. I si no vols pagar aquesta quota, doncs utilitzaràs les plataformes de forma gratuïta. Això sí, a canvi, hauràs de menjar-te anuncis personalitzats basats en un seguiment de la seva activitat. És a dir, de l'activitat d'aquestes xarxes socials.
Mm. Allò que parles de botes i al cap de 2 minuts al mòbil et surten botes.
Correcte.
Tot arreu.
És evident que jo crec que la gent no pagarà.
No,
perquè 3 € per no veure anuncis...
Les botes ja les veig ara, vull dir...
Exacte.
No em ve d'aquí.
Llavors, a tot això, i per anar acabant, que sapigueu que aquesta nova mesura permetria al grup de Mark Zuckerberg esquivar les normes imposades per Brussel·les, que el desembre passat va acusar la plataforma de violar les regles comunitàries en matèria de publicitat en línia.
Fixa't.
Per tant, veurem com avança tot. El que està clar, repeteixo, jo no pagaré. Estic farta de pagar tot el dia.
Clar.
Ara hem de pagar per utilitzar Instagram, perquè no ens surti publicitat, doncs ens menjarem la publicitat.
Tio, astut, el Zuckerberg.
Si
evita Brussel·les, així. Saps?
Ai, ja es va demostrar la pel·lícula aquella, com es deia, La Red Social.
Sí, La Red Social. Magnífica pel·lícula.
Sí, està molt bé. Magnífica interpretació. Anem a la musiqueta?
Sí, va, som-hi. I avui la notícia musical ens la porta Beyoncé.
Tira, tira.
Aquesta us agrada més?
Sí. Sí? Sí, sí. Va. És a favor que el kikiriki aquell.
No, kikiriki, això ho fan els galls, eh? Rikiki. Ai, rikiki, es deia?
Es pot fer comentari més...
Rikiki Puig. Rikiki Puig, que ara juga...
Més de senyor Carca a la tribuna del, de l'estadi...
Tribunero.
Escolta, jo he vingut aquí a rebentar el matí. I val, en eso estamos.
Segueixo.
Tira, tira. No, endavant. Beyoncé m'agrada molt.
En un dia com el d'avui, heu de saber que l'artista estatunidenca portarà la seva última gira mundial als cinemes, val? Ah. Sí que és cert que des de fa temps són bastants els artistes que decideixen enregistrar els seus concerts per fer-ne una pel·lícula, que documenti tot el que s'ha viscut en directe. I com us deia, ara sembla ser que Beyoncé és l'última artista en fer-ho perquè portarà el Renaissance World Tour, la seva última gira mundial, a la gran pantalla. Qui ho ha confirmat ha estat la revista Variety, que també diu que les negociacions per tirar endavant aquest projecte estan molt avançades i, de fet, es diu que l'1 de desembre seria la data en la que aquest documental estaria disponible en terres americanes.
Val, val, val. Per tant, és un documental, eh? No és que el concert es faci en directe a través dels cinemes.
És una pel·lícula que documenta l'última gira, amb trossets inèdits, evidentment, d'aquesta gira. Pel que fa a Europa, sí que és veritat que encara no s'ha acabat de confirmar cap data, per tant, seguirem pendents, perquè jo crec que és una pel·lícula barra documental que ve de gust veure.
Sí, sí,
és el Sintiéndolo Mucho de Beyoncé.
Exactament igual.
Serà com Barbie, la gent era vestida de Beyoncé.
També,
ah,
també.
Mira.
Doncs mira,
està molt bé.
No, això.
Ja veure... Va anar a veure Barbie, vosaltres?
Sí, home, i tant.
Sí, també. Poc, però...
No, perquè és que jo... no, o sigui, no, per, jo tenia ganes, però les crítiques a mi no m'han convençut.
Molt xula.
A mi m'agrada molt, també. Sí, tantes molt. Crítiques...
Jo vaig anar a Oppenheimer.
Passa ràpid.
Un feminisme molt, molt ben trobat.
Molt ben...
Si és entens que el feminisme... Parla del feminisme dels Estats Units, no del d'aquí.
Ah, perquè hi ha matisos allà.
Aquí estem una miqueta més...
Cries?
Anava a dir avançats. Quedava molt lleig.
Els hi queda una miqueta, ja.
Quedava molt lleig. Vale,
vale. Sí, la veritat.
Els hi queda una miqueta de trajectòria.
No, no, que ja la veuré, quan arribi a les plataformes.
Però està molt bé, està molt bé, si pots mirar-la. Marxem amb Beyoncé?
Si voleu, sí? O si no, amb Riquití, com vulgueu. No, fem Beyoncé, no?
Sí?
Que agrada més.
Tu esculls, Núria, tu esculls.
No, no, va, Beyoncé, que és la que toca.
Va, som-hi.
Business, you better not play me. Oh, come here, baby. Oh, you still. Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 participants.